L'assetjament immobiliari és un fenomen difús perquè s'aprofita de l'existència d'estructures socials desiguals en les que una de les parts es troba en situació de superioritat, de força, s'aprofita també de l'absència o insuficiència de sistemes específics de protecció i tutela pública, s'aprofita d'aparents espais d'impunitat i també aprofita les limitacions del nostre propi ordenament jurídic perquè les proves estratègies de què es fa valdre són plurals i diverses i dificulten una única resposta en l'àmbit del dret. Una òptica és la del dret civil, no? Es poden plantejar demandes per incompliments de propietaris, es pot fer consignació judicial de les rendes de lloguer que el propietari no ha volgut cobrar, es poden fer reclamacions per indemnitzacions de danys i perjudicis. En aquests casos estic pensant en els supòsits més lights d'assetjament immobiliari consistents en l'ús forçat i interessat de la normativa civil i arrendatícia. Una altra de les òptiques, a part de la civil, podria ser la del dret penal, no? Delictes de coaccions, amenaces, tracte degradant i contra la integritat moral, per exemple. I aquí estic pensant en la desatenció intencionada dels aspectes físics i arquitectònics de l'edifici i el propi habitatge. Jo crec que aquí ens estem saltant un pas important i és el paper dels poders públics. Passar de l'ordre civil a l'ordre penal, sense passar prèviament pels instruments de dret administratiu ni del potencial d'intervenció que tenen les administracions públiques, crec que és perdre oportunitats d'abordar el problema des d'on crec que realment toca, que és en l'àmbit de les polítiques públiques d'habitatge i d'una atenció i protecció preferent del dret a l'habitatge. Ara la llei de l'habitatge, la llei pel dret a l'habitatge, combina instruments de foment preventius amb altres de control i disciplines reactius. I, per exemple, crea les àrees de tanteig i retracte, dins de les quals hi ha un dret d'adquisició preferent de l'administració en les compres i vendes d'habitatges dintre d'aquesta àrea. També crea les àrees de conservació i rehabilitació, dins de les quals es poden posar instruments més qualificats en matèria de foment de la rehabilitació. També preveu la llei els informes preceptius en casos d'expedients de ruïna. En aquests informes es fa constar si l'expedient de ruïna ve derivat d'una desatenció per part del propietari del deure de manteniment de l'edifici. També la llei preveu com a discriminació amb la conseqüent inversió de la càrrega de la prova els supòsits d'assetjament immobiliari. També tipifica l'assetjament immobiliari com a infracció qualificada de molt greu. Preveu un programa específic que es diu de rendibilització del parc privat d'habitatges de lloguer per a aquells propietaris d'edificis, els habitatges dels quals estan en rendes de lloguer antiga i que no puguin assumir el cost del manteniment, doncs són convenis amb l'administració que ajuda els propietaris en aquests casos. I també una línia molt interessant d'ajuts al pagament del lloguer fa especial esment a les víctimes d'aquest fenomen. Jo crec que l'administració ha d'agafar rols més decisius en la intervenció en el mercat privat de l'habitatge i crec que s'ha d'establir un marc més potent de garanties del mercat immobiliari en el que no s'hi puguin trobar espais d'aparent impunitat, on aquest fenomen s'hi mou també. Hi ha moltes altres pràctiques abusives o disfuncions o usos anòmals o com se'n vulgui dir, on l'administració té un paper de garant de drets important a desenvolupar. Entre d'altres, em passa pel cap de la desocupació permanent d'habitatges, els apartaments turístics il·legals, els infrahabitatges, la sobreocupació, el racisme immobiliari, inclús altres pràctiques, com per exemple el masclisme immobiliari, que potser s'estan donant però respecte a les quals encara no hem pres consciència. A banda del dret civil, del dret penal i de l'òptica del dret administratiu, l'assetjament immobiliari es pot abordar des d'una òptica de drets fonamentals. I aquí estic pensant en el Tribunal Constitucional i el Tribunal Europeu pels Drets Humans. Perquè a pesar que el dret a l'habitatge ha estat un dret tímidament reconegut a la Constitució espanyola, crec que hi ha alguns elements que ens poden apuntar la via de vulneració de drets fonamentals quan parlem d'assetjament immobiliari. Cal tenir en compte el principi d'interpretació integral dels drets humans, la seva necessària interrelació i interdependència. Cal tenir en compte la Declaració Universal de Drets Humans i altres tractats internacionals subscrits per Espanya. Així, l'assetjament immobiliari afecta directament el dret a la intimitat i a la inviolabilitat domiciliària, i aquests drets sí que la Constitució espanyola els considera com uns drets fonamentals que mereixen la màxima protecció. Vinculant directament el dret a l'habitatge amb drets fonamentals constitucionalment reconeguts, com seria el dret a la intimitat, crec que avançaríem molt en dos aspectes. A nivell més teòric, perquè trobaríem un nucli dur comú a totes les diverses i plurals manifestacions d'assetjament immobiliari, el que seria la pertorbació en l'ús específic de l'habitatge. I a nivell més pràctic, perquè establiríem un pont entre el dret civil, les relacions entre privats, entre propietari i llogater, i el que són els drets fonamentals protegits per la Constitució espanyola, que ens portaria a una necessària intervenció dels poders públics per respectar, protegir, garantir, promoure el dret a l'habitatge, sobretot davant d'aquelles ingerències que afecten directament el dret a la intimitat i a la inviolabilitat de domicili, i també ens portaria en conseqüència a que el ciutadà afectat per la vulneració d'aquests drets, com passa en els casos d'assetjament immobiliari, davant de la inactivitat dels poders públics coneixedors dels fets, es pogués plantejar la via de l'empara constitucional i la responsabilitat de l'administració.